entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre eines que tenim a l'abast que ens poden ajudar a tenir pau a la ment per poder passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Entre el cel i la terra, tots els dilluns en directe al 107.3 de la FM i a la web www.amellamar.cat/lacalaRTV i en diferit a les 10 de la nit, tots els dimarts i els diumenges. Bona tarda. Obrim aquesta edició d'Entre el cel i la terra parlant amb Josep Miquel Martínez de la tècnica metamòrfica, que consisteix en fer un massatge molt suau als peus, a les mans i també al cap, que té la virtut de fer recordar a cada cèl·lula, a cada àtom del nostre organisme, l'amor que té dins. Després seguirem parlant amb la terapeuta i coach Rosa Maria Adell. Ella ens parlarà sobre les constel·lacions familiars, un enfoc dins de la psicoteràpia que va una mica més enllà per resoldre els conflictes que de vegades venen d'altres vides, d'altres persones de la nostra família. I tancarem aquesta edició d'avui d'Entre el cel i la terra amb una reflexió sobre l'ego. Entremig, com sempre, la música. La música que calma les ànimes. Bona tarda, Josep Miquel.
Hola, bona tarda.
Parlem amb Josep Miquel avui sobre la tècnica metamòrfica, que és una manera molt suau pues, de treure cosetes a la llum, no, Miquel?
Molt, molt suau, molt suavit. Al contrari d'altres tècniques que són una miqueta més agressives o més així, violentes, no? Pues la tècnica metamòrfica, lo interessant que té és que és capaç de treure'ns històries molt, molt, molt antigues, però d'una manera molt suau, molt suau, molt suau. O sigui, molt suau per què? Perquè no és agressiva i el no ser agressiva, llavors, o sigui, ajuda a provocar un canvi, però quan la persona està disposada i està capacitada i està preparada per assumir aquest canvi. Abans, no.
O sigui, que els canvis es produeixen quan un vol que es produeixen, però si de manera inconscient no vols, perquè sempre estem en el mateix.
Clar.
Entre l'inconscient i les càrregues que portem, al final ens hem d'acceptar com són i passar per la vida amb el que tenim, Josep Miquel.
Sí, però bueno, lo bo que té la tècnica metamòrfica és que d'alguna manera està treballant a dos bandes, està treballant en donar llum en aquesta consciència que tots tenim, o sigui, provocar una obertura de consciència, però sense forçar la maquinària. Vull dir, que hi ha vegades que hi ha tècniques que són una miqueta agressives en el sentit de que nosaltres ens autoprovoquem una il·luminació quan potser els nostres circuits no estan preparats per a suportar la descarga de llum que provocarà este treball que estem fent, no?
A veure, llavors, sí, digues, no.
Llavors, el que fa la tècnica metamòrfica és, per una banda, preparar els circuits perquè puguem tindre aquest fogonazo de consciència, per dir-ho així d'aquesta manera, que ens puguem entendre, i per l'altra banda, quan ja aquests circuits o aquesta consciència està preparada per assumir o assimilar qualsevol record o qualsevol bloqueig produït en el nostre passat, patapam, llavors pues, mos ho volca i llavors ho podem resoldre de forma natural, sense provocacions. Seria com una espècie de regressió, perquè en tècnica metamòrfica se poden fer regressions, però espontànies, quan la persona està preparada per a rebre aquella regressió. I sempre és de forma despert i conscient, de forma que nosaltres, per la via conscient, podem assimilar aquell treball que estem fent.
Josep Miquel, en què consisteix la tècnica?
La tècnica consisteix, parlaríem una miqueta del descobridor de la tècnica.
Sí, és el que t'anava a preguntar.
Sí, molt bé. pues és que va lligat, no? Llavors, el que ho va descobrir és un tal Robert St. John's, que ja és mort, i que és, era reflexòleg, no? I a través de... bueno, pues, d'investigacions i de, limitacions que va trobar en la reflexoteràpia podal, doncs llavors va veure que, bueno, pues, aquí hi havia alguna cosa més. I va, d'alguna manera, treballar en el que ara es coneix la tècnica metamòrfica, que és un massatget molt suau a lo que és la zona reflexa de la columna vertebral, als peus, a les mans i al cap. Mm? Que la, al cap també tenim la zona reflexa de columna vertebral. També està, diguéssim, mapejat al cap, no?
A mi, me n'han fet, Josep Miquel.
Com?
A mi me n'han fet. Quan estava embarassada m'havien fet.
Molt bé.
Mari Carmen Boira, no sé si la coneixes.
Mari Carmen Boira, molt bé, és la presidenta, tant que la conec.
Vale.
És la presidenta de la
de l'Associació de Tècnica Metamòrfica.
Sí, 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 al qual, pues, jo pertany també. Sí.
M'havia fet ella, sí, sí, personalment.
Sí, pues, tens les mans d'una gran professional, sí, sí.
I me'n recordo que va començar el crio a moure així a la panxa i sí, vaig, com, sí, sí. Vaig, bueno, anava jo flotant. Quan vaig sortir de la seva consulta, que penso que estava a l'Avinguda Paral·lel en aquella època,
ara
no
ja
ho sé.
Ara ja no està allí.
Vale, però abans sí que hi era, a Barcelona.
No sé, Vila, Vilomat o Viladomat.
Al carrer
o...
Viladomat.
Sí, sí.
Al carrer Viladomat.
Perquè... Sí, de Barcelona no conec gaire cosa, però si allà l'Avinguda Paral·lel ja no, o el carrer... No, què has dit, al carrer?
L'Avinguda Paral·lel,
sí,
la que va des de la plaça Espanya
sí,
fins, a,
bé,
fins, a, allí,
sí.
Fins al Paral·lel,
pues, no
fins
està,
a les Drassanes.
No s'ha canviat, s'ha canviat.
Vale.
Però bueno, és una gran professional, sí, és la que, diguéssim, porta tots els anys a Gaston Saint-Pierre, que és el president de l'Associació Metamòrfica d'Inglaterra, no? Perquè el Robert St. John's, el creador, era anglès. Llavors, per a continuar una miqueta la seva obra, el Gaston Saint-Pierre va crear l'Associació Metamòrfica Inglesa, que diguéssim, la mare i la precursora de bueno, pues de l'ensenyament de la tècnica metamòrfica, no?
Bueno, estàvem parlant que el Robert St. John's va trobar límits en la reflexoteràpia podal, reflexoteràpia podal,
sí.
I va descobrir aquesta tècnica que s'aplica als peus, a les mans, i al cap, en les zones reflexes, que són les zones que connecten directament amb els òrgans.
Aquí no parlem d'òrgans, molt bé, veus? Una de les coses, una de les diferències, de les grans diferències de la reflexoteràpia en la tècnica metamòrfica és que la reflexoteràpia tractaria més aviat coses físiques, no?
Sí.
Però en la tècnica metamòrfica només utilitzem la zona reflexa de la columna vertebral, però no per la seva indicació. A veure, sí que se pot tractar coses orgàniques, però fundamentalment la tècnica metamòrfica s'utilitza o la utilitzaríem per a trencar bloquejos emocionals que se'n diuen cristal·litzacions en la tècnica metamòrfica, però des del mateix moment de la nostra concepció. O sigui, és una tècnica molt potent, perquè podem anar inclús al moment de la nostra concepció, i si la nostra concepció va ser traumàtica...
Que no acostuma a ser, perquè en un hospital ja saps com neixen tots.
No, no, la concepció, no el part. La concepció...
Ah, és veritat,
sí.
9 mesos abans. També pot ser traumàtic, també.
Molt, molt.
Depèn de qui concebeixi.
Claro, pues, o és fruit d'una violació, o és
sí.
fruit d'un forçament,
sí.
o és fruit de... També, pues, mira, que estàvem de festa de cap de fi d'any i anàvem borratxets i pim-pam fuego, no?
Sí.
Això també és traumàtic en el sentit de que la concepció, que és un moment molt sagrat, tindria que ser considerat com a molt sagrat en el sentit de que tindria que ser en un clima adequat, en un ambient adequat, els dos amants tindrien que estar, bueno, doncs, com a flotant, no?, de passió i d'energia i d'amor l'un per l'altre, i llavors seria quan tindria que fer-se el moment de la concepció. Per a què? Perquè la persona que ha de vindre en aquest món vingui el més desperta possible i el més amorosa possible. A ver, que levante la mano, ¿no? Cuya concepción ha sido diseñada de tal forma, ¿no? Pues mira.
De totes
pues,
maneres, jo crec que...
Aquí és el pati, sí.
Clar, que venim a aprendre, no?
Sí, sí, no.
A retrobar l'amor que som.
Claro. Llavors, el bo que té la tècnica metamòrfica és que, precisament per a parelles que volen concebre o per a concebir, no sé com se diu exactament en català.
Concebre, no? Pot ser?
Concebre, no, és igual. Concebir, ala, sí. Deixe, ja està. No?
Ja l'he dicho.
Sí, no? Pues llavors, seria ideal fer tècnica metamòrfica 3 mesos abans de la concepció i després durant tot l'embaràs, no només a la mare, sinó també al pare. Per a què? Perquè la tècnica metamòrfica, com que ens desperta l'energia vital que està gravada dintre de totes les cèl·lules del nostre cos, se pugui despertar i se puguin unificar les 3 energies, de la mare, del pare i la criatura del futur ser que ha de nàixer, no? I d'esta manera, favorir que aquell ser que naixi, bueno, favorir la integració de tot el nucli familiar i favorir que aquella personeta que ha de nàixer, naixi en tota la màxima llum i en tota la màxima consciència possible. Això és capaç de fer-ho la tècnica metamòrfica.
Metamorfosi, la paraula.
Metamorfosi, muy bien, cambio.
Cambio.
O sigui, la imatge de la tècnica metamòrfica, de la metamorfosis, és, pues, ens imaginem un capullo de cuc de seda, no?
Uh-huh.
Que mentre està arrossegant-se i alimentant-se, sobrevivint i vivint, no? Després se tanca dintre d'un capull de seda que fabrica ell mateix per esclatar a una papallona que és capaç de donar la vida, no? O sigui,
sí,
que és capaç de sembrar nova vida. La metamorfosi seria així, eh?
Molt
bé. I és molt potent. O sigui, inclús a partir de la primera sessió, la persona, o sigui, no se necessita especial sensibilitat, eh? La persona ja pot sentir els efectes de la tècnica metamòrfica a partir de la primera sessió. Hi ha uns indicadors, no? Milloria de la son, ganes de beure aigua, ganes d'anar descalç, se guanya en la qualitat de la son, no? Del dormir, se tenen inclús somnis que són positius i que són premonitoris, o sigui, hi ha canvis quasi immediatament, eh? Sí.
Josep Miquel,
sí.
Com ho fas? Agafes els peus d'algú i què li fas als peus?
Bueno, doncs la persona està relaxada, si tenim camilla se fa damunt d'una camilla, d'un sofà, d'un llit, perquè la persona estigui el més relaxada possible. Llavors, per a començar la tècnica, s'activa el punt reflex de la glàndula pituitària que està, diguéssim, a veure com ho diria, a la cantonada inferior, allà on arranca l'ungla del dit gros, eh? Doncs
on?
Aquest seria,
vale,
un reflex de la pituitària, no?
On arranca l'ungla, o sigui, amb la juntura, diguem-ne,
sí,
de l'ungla amb la carn.
Molt bé, sí, sí.
Per quina mateix banda? Per l'esquerra, per la dreta?
Els dos són punt reflex.
Vale,
però
per la
tècnica
vas
ho fem per la part de fora, diguéssim, per la part externa.
Per la part externa, vale.
Sí,
per la primera,
sí,
falange, sí, del dit, sí, potser.
Sí, llavors, molt bé, però per la part, diguéssim, del exterior al peu, no,
vale,
de l'ungla, el punt intern que toca en l'altre dit, no, en la part externa.
Vale. En el dit pues, gros per la part externa.
Sí, i si mos liem, pues mira, en tocar els dos punts ja està, tot aclarit i no passa res, no?
I toques molt suaus.
Llavors és una carícia, eh? Com si volguessis fer pessigolles,
vale,
una carícia. I fem tot el que és el peu, l'arc del peu, acabem al taló, que seria la zona reflexa de tot el que és la base de la columna vertebral, la cadera, tota aquesta part, i llavors tornem a pujar. I només fem aquesta part, només fem carícies molt suaus aquí. Quan una vegada han fet durant un petit temps tocant, llavors podem fer-ho sense tocar. Que la persona, tothom nota que hi ha més moviment, que hi ha més potència, sense tocar que tocant.
Uh-huh.
Per què? Perquè la sensació física del toc, del tocar, se perd. I llavors se dona pas a la part, diguéssim, més energètica, més sutil, que és sense tocar, no? I llavors la persona normalment ho nota. Això se fa en un peu 15 minuts i es fa a l'altre peu uns altres 15 minuts. Si no tenim més temps, la sessió acaba aquí.
Vale.
Si tenim més temps, llavors passem a les mans, Se comença per la mateixa mà, per on hem començat, pel mateix peu. Si és el peu esquerre, comencem per la mà esquerra. Tornem a tocar els punts reflex de la glàndula pituitària. I llavors anem seguint tot el dit gros per la part de fora, hasta la muñeca, no? En català, sí. No sé com se diu. No?
Canell. Canell? Això.
Sí.
El canell.
Molt bé, doncs hasta el canell. I tornem a pujar. I així anem també d'una manera més... O sigui, comencem també acariciant i després sutilment anem despegant-nos una miqueta, doncs com a mig centímetre, un centímetre sense tocar. La persona tornarà a tindre aquesta sensació. I aquí, ojo, hi ha una petita sensació diferent en el sentit de que els peus, com que estan en contacte amb la terra, l'energia és més vasta, més forta. Les mans és més sutil. I llavors, quan pugem al cap, doncs el cap és molt més sutil. O sigui, als peus estaríem 15 minuts, a les mans entre 5-10 minuts i al cap entre 2 a 4 minuts, aproximadament. Més temps no cal. Al cap, perquè és una energia... Allí estem movent una energia de tipus molt sutil, molt, molt lluminosa, i llavors, pues, si la persona no està preparada, tampoc convé taxar-la massa, no?
Vale.
En el cap.
Vale.
I això seria una sessió completa que vindria a durar aproximadament 3/4 d'hora, 1 hora, hora i quart, depèn de la persona.
On es pot fer aquesta tècnica? O sigui, on es pot aprendre i on te la pots fer?
Nosaltres, bueno, jo particularment, t'he dit que el dia 23 d'octubre, dissabte, tinc un taller, un curset, que és tot el dissabte, aquí de la Tortosa.
Vale.
O sigui, fem un curset de tècnica metamòrfica aquí a Tortosa, que és el bàsic. El bàsic que vol dir això que acabem d'explicar.
Ja.
Perquè després n'hi ha... s'han fet investigacions i s'han fet molts de progressos tècnica metamòrfica en altres coses, en les quals m'han donat compte, bueno, que la tècnica metamòrfica, per exemple, se pot utilitzar utilitzant també mudras, és aquesta postura de les mans, quan la gent va meditar que posa les mans d'una manera especial.
Sí, doncs les mans, ja... el pulgar i l'índex, no?
Molt bé, junts? No? Bueno, hi ha un munt de mudres,
bueno,
no?
Però, aquest, bueno, és el bàsic.
Sí, el més habitual és que te toques el pulgar i l'índex, o, bueno, pues te'ls poses les mans així en forma de recepció, o te les poses una mà dalt i l'altra baix, o sigui, una cara amunt i l'altra cara baix, en fi, no?
Bueno, sí.
Pues n'hi ha 7 mudres bàsics que s'han descobert que lliguen perfectament en la tècnica metamòrfica.
Uh-huh.
Llavors, en un segon nivell, perquè això és una energia molt sutil i molt, bueno, pues necessitarem practicar bastant la primera part, o sigui, la bàsica, el que hem parlat abans, que és este massatget, este toc metamòrfic, i després en esta segona part tractarem els mudras i també tractem els principis universals del Kybalion o d'Hermes Trismegistos, que se coneixen, no?
Sí.
Que serien mentalisme, vibració, polaritat, ritme, correspondència, causalitat, la llei de causa i efecte, i la llei de gènere, no?
Uh-huh.
I llavors, això s'ha trobat també que aquests mateixos punts, o sigui, principis universals, hi ha uns punts específics, als peus, a les mans i al cap, on se pot connectar en sentir aquests principis universals. Això seria ja una elaboració de la tècnica metamòrfica portada a energies molt potents, molt sutils, molt espirituals, no? Això seria un segon pas. O sigui que, com veus, la tècnica metamòrfica...
Dona per a molt.
Cobreix molt bé de lo més físic, de lo més tangible, no? De lo més evident, hasta lo més sutil, no?
I
hasta lo más increíblement sutil.
I simplement començant per uns tocs.
Simplement comentant...
Pel sentit del tacte, el més bàsic i el que primer desenvolupem. I que, per qüestions culturals o el que sigui, pues, la gent no s'acaricia o no es toca gaire, no?
No, que va, que va. Comença... Els peus, a més, són els més oblidats, perquè...
I els peus, els més...
Molt bé. Allà baix de tot, no?
Ningú.
Ningú se... O sigui, només ens recordem quan ens hem de tallar les ungles, o quan ens fa un pudor que ens hem de rentar, no? Res més. Bé, quan el potencial que tenen els peus per poder fer una transformació, una metamorfosi, és increïble, no? Perquè és l'energia és l'energia espiritual, o és l'energia sutil més densa. Per tant, és per a quan tindríem que començar per fer una veritable transformació, no? O sigui, hi ha gent que comencem a volar fent coses molt espirituals, molt no sé què, molt no sé quants, però és tot aire, tot del cap, del coll cap amunt, no?
Sí.
No, som animalets que caminem per terra, i la base d'este caminar per terra i carregar-nos de la terra són els peus, els grans oblidats, no?
Sí.
Això seria molt important, treballar. A més, ens dona més consciència de nosaltres mateixos, eh? O sigui, que treballar en la tècnica metamòrfica ens fa treballar els nostres a dintre, eh? I és una tècnica molt simple, molt senzilla, molt, 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 increïblement, de tan senzilla sembla tonta, no? Sembla pa crios.
Sí.
Això seria l'ideal, ensenyar-se'ls als crios. Això seria molt bonic, poder entrar a algun col·legi o alguna cosa i fer alguna activitat extraescolar en quant a la tècnica metamòrfica, perquè els hi aniria bé per a relaxar-se, per a concentrar-se en els estudis, per a guanyar habilitats. No guanyar habilitats, les habilitats...
Desenvolupar-les.
Molt bé.
O aprofitar-les.
Molt bé, aprofitar les habilitats en les quals han vingut a aquesta terra i tots n'hi portem, eh? O sigui, tots. No val a dir, ui, és que este és més que l'altre... No, tots som iguals, no? Davant dels ulls del creador, i per tant tots tenim les mateixes habilitats. Ara, qui les desenvolupes o no les desenvolupes, això ja és responsabilitat teva. No?
Libre albedrío.
Total. I la tècnica metamòrfica, l'impressionant que té és que t'ensenya a que tu ets amo de tu mateix. O sigui, si tu no poses de la teva part, no farem res, no? No, és que no n'hi ha res a fer, eh?
Ai, és que això de posar un de la seva part, de vegades costa tant.
És molt dur, home, i tant. Perquè és que és molt dur. El bo que té la tècnica metamòrfica és que des de les primeres sessions la persona se revol moltíssim, no? I si la gent no sap identificar aquesta revolta, o no sap, o no vol assumir la responsabilitat del seu propi canvi, deixen de fer-se la tècnica metamòrfica.
Ja.
Perquè és molt poderosa, la tècnica metamòrfica. Sí, tontejant, però és molt poderosa. I llavors això fa una miqueta de temor, en el sentit de que no tothom estem disposats a fer veritables canvis en la nostra vida.
Bueno, som animals de costums.
I tant.
I estem acostumats. Estem acostumats al que hem après. I tant.
I llavors una altra cosa que voldria destacar de la tècnica metamòrfica és que per la seva simplesa la pot entendre tothom. No fa falta tindre ni 30 anys de ioga, ni 50 anys de tai chi, ni...
Ni haver fet cap ayuno de 30 dies.
Molt bé, ni 3 anys d'ayuno com fan els budistes, bueno, pues que respecto molt el que fa i tal,
sí,
no?
Sí.
Però que, vull dir, és una tècnica molt simple, i a vegades que busquem coses i tècniques supercomplicades i que siguin molt fashion o que tinguin molt de màrqueting a l'americà, no? Que ens quedem al·lucinats del màrqueting, però no de la tècnica.
Sí.
I al final veiem que, per exemple, la tècnica metamòrfica el que ens està donant és una poderosíssima ferramenta de transformació interior, però la pega que té és que ets tu l'amo de la teva pròpia, del teu propi canvi.
Yeah.
Si tu el vols fer, el fas, i si no el vols fer, no el fas. Aquí està la grandesa de la tècnica metamòrfica, no? I aquí mos ajuda a prendre la responsabilitat que tenim cada un en si mateix dels nostres propis canvis. No vindrà el gurú fulanito de tal, o no vindrà el coaching mestre de no sé què, bueno, que és ultra mega estrella, que té un muntatge, un escenari increïble i uns ajudants increïbles.
I que no. Tots són superfeliços.
Sí, no, tots són happy, no? Només mos fa falta, pues, bueno, no mos fa falta el tripi, que ja el cervell ja crea les pròpies drogues naturals, no?, com per a creure-nos la pel·lícula, no?
Sí.
Però lo bo que té la tècnica metamòrfica és que te responsabilitza de la teva pròpia metamorfosis.
Uh-huh.
I et fa únic. A més, te'n dones compte de que això t'ajuda a que descobrisques que ets únic, que no ets un de la manada que se'n va allí en aquell taller super mega fashion, no?, que t'ensenya no sé quines coses, que pagues un paston i et quedes més... I te quedes igual, però més feliç. Te
sí.
Un de los diners i ets més feliç. Però després no profunditzem, no? El doncs... bo que té la tècnica metamòrfica és això.
Amb això, o sigui, amb això sí. Sí. Amb una cosa tan senzilla com treballar sí. amb el sentit del tacte.
Molt
és que
bé.
A mi és el que més m'al·lucina, que el sentit del tacte és el que te volia dir abans, no? No, suposo que tu ja ho saps, és el primer que desenvolupem en néixer i el primer que ens oblidem, sí. perquè tu saps que la frase de no l'agafis en braços que s'aviciarà és molt, molt habitual, no? Deixar els crios a la cuna.
I al contrari, i al contrari. Què demanen els crios i els vells? Que els toquis.
Toqueu-me, 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 que sóc sí. feliç.
Por favor, que alguien me toque. No?
Sí.
Pues sí. És això. I llavors la tècnica metamòrfica, el primer que fem és, lògicament, tocar.
Tocar.
Eh? I tocar de manera molt profunda. Vamos, de forma metamòrfica, no? Metamòrfica, sí. com diu la paraula. A més, una de les coses que li agrada explicar a la Carmen Boira és que la paraula metamorfosis conté la paraula amor. Si no, fixa't.
Sí, és veritat.
Metamorfosis, no?
Que bé.
O sigui que és impressionant perquè desperta una sèrie de...
Desperta l'amor.
Sí, desperta l'amor.
L'amor que està, que està a cada àtom de...
A tot
arreu està.
Quan un cos està malalt, quan un cos no funciona, és perquè allí hi ha ausència d'amor, no?
Sí.
I llavors què provoca la metamorfosis? Que t'estimes, que t'autoajudes, que t'autocomprengues, que t'auto... Tot el que comenci per auto.
Eh? Bueno.
I això és el bonic, que no depèn... O sigui, la metamorfosis és que no depèn de ningú. No depèn ni de cap guru, ni de cap mestre, ni de cap terapeuta. La metamorfosis, o sigui, els canvis estan en tu.
Josep...
I com estan en tu, ets tu l'únic que els pot treure fora.
Josep
a
Miquel...
A través de la tècnica metamòrfica, digues.
Deixem-ho aquí.
Vale.
Ja m'has convençut, prou.
Sí, no?
Sí.
Pues el dissabte este, veniu a fer
sí.
el tall.
Ja m'has convençut. Gràcies, sí. Josep Miquel, bona tarda.
Pues, gràcies a vosaltres.
Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme. Es-tu diabolique ou divin?
Bona tarda, Rosa Maria.
Bona tarda.
Parlem avui amb Rosa Maria Adell Gironella. Ella és terapeuta i coach personal i avui volem parlar amb ella de les constel·lacions familiars, una manera de, suposo que, de clarificar aspectes de la nostra vida molt interessant. Rosa Maria.
Pues sí. Suposo que voldrà saber què són les constel·lacions familiars.
Sí, què són les constel·lacions familiars.
Molt bé. Pues les constel·lacions familiars són un mètode de treball terapèutic que consisteix en metodologia fenomenològica i sistèmica que va ser creada per Bernd Hellinger. Ell és un famós psicoterapeuta alemany i este senyor va descobrir en la dècada dels anys 80 aproximadament un sistema de lleis en el treball terapèutic que ell va anomenar les òrdenes, òrdens de l'amor i moviments de l'ànima, i a través d'aquestes comprensions, d'aquestes lleis, va comprendre que dins dels sistemes familiars hi havia aspectes que portaven a una implicació moltes vegades tràgica, podia ser de mort o podia ser d'enfermetats greus, d'una generació a la següent.
És a dir, que arrosseguem els conflictes d'una generació amb una altra.
Sí, d'acord, molt bé.
I això des de la psicoterapia, vull dir, és un psicoterapeuta reputat que descobreix això.
Sí.
Com ho descobreix, Rosa?
Suposo que... Com ho descobreix? Sí. Ell treballa bastants anys, vivia a Sud-àfrica, i ell va estar bastants anys treballant també en dinàmiques de grup, anàlisi transaccional, i també en aspectes de teologia i filosofia. I de tot aquest conjunt dels seus treballs que va fer i dels seus descobriments és de lo que surt la teràpia sistèmica de constel·lacions familiars, que va ser creada per ell. Ell és el mestre, no?, que ho ha portat encabat aquí a Espanya a tots els altres que treballem en aquesta metodologia. Este senyor, en l'actualitat té 84 anys, està viu, i bueno, jo hasta l'any passat pues, encara estava en actiu, i vaig tindre la sort encara de participar en un seminari d'ella a Barcelona.
Val. Constel·lacions familiars. Aquesta càrrega que arrosseguem de generació en generació, en com es manifesta a l'hora de desenvolupar-nos en la vida diària?
Com es manifesta?
Sí. Si t'és més fàcil, amb un exemple o no sé.
Sí. Se manifesta en que alguna sort negativa o desgràcia que ha patit algú de les generacions anteriors se manifesta en una identificació que agafa una persona que està vivint ara, en el present, al moment actual, però que és una càrrega que pot ser del pare, que pot ser d'un iaio o d'un revés iaio, és com una càrrega o una responsabilitat o una culpa que no s'ha treballat en aquell moment o de la qual la persona no n'ha sigut conscient, però aquesta persona, per un moviment inconscient, que és el que reagrupa tota l'ànima i sistema de família, se ho carrega ell. Podria ser el cas, quasi sempre, ben lligat a aspectes aspectes difícils de la família, de sorts difícils de la família, en el cas de que han mort quasi sempre persones joves en aquell sistema. Quasi sempre va molt relacionat. O també en desequilibris entre el donar i rebre. Quan algú, per exemple, ha percebit molt, ja sigui per una herència o per una sort del destí, ha percebit una quantitat molt gran i l'altre, en conseqüència, ha perdut aquella part. En aquesta classe de desequilibris, ja sigui de salut, ja sigui de vida o mort, o ja sigui econòmics, encabat pot ser que una persona en el futur o de la generació ara actual ho senti com una càrrega o com una culpa i vulgui fer el que se'n diu una expiació, o sigui, pagar per algo que ha passat i que no pot solucionar, però que la persona ho porta dins i ho veu com un bé per a la seva família. I clar, evidentment, a aquesta persona acabat no li va bé a la vida. I mos hi trobem moltes vegades en casos, per exemple, de tres generacions de càncer seguit a una família, és com que porten la mateixa línia i la mateixa trajectòria, són temes que es poden treballar encabat en constel·lacions.
O sigui, això, això no seria una herència genètica?
També.
O sigui, va relacionat, suposo, també, en certa manera, tot va relacionat.
Sí. Val. De fet, cada vegada hi ha més persones del món de la sanitat, sigui metges, sigui psicòlegs o sigui infermeres, que s'interessen per aquesta teràpia sistèmica de les constel·lacions familiars.
No pot haver psicoteràpia sense averiguar les constel·lacions familiars. És molt més completa. Se poden resoldre els conflictes sense haver de recórrer amb aquesta teràpia, amb les constel·lacions.
Bueno,
pot la persona sanar, diguem-ne, de manera espontània o perquè agafa altres coses. Perquè, clar, això, si no... O sigui, una càrrega de vides anteriors, de famílies anteriors, que ja no hi estan, és una càrrega molt pesada i suposo que sí. Difícil de fer-la desaparèixer. Vull dir, sí, suposo que hi ha d'haver-hi més maneres.
A veure, hi ha moltes maneres. I no necessàriament totes les persones han de fer una constel·lació familiar.
Molt bé.
Bert Hellinger, el que ell explica, és que un 50 o 60% d'aquestes dinàmiques, diem-li, o sorts o desgràcies negatives que podem veure bueno, al nostre entorn, a les famílies, a qualsevol família, sigui d'accidents greus o sigui d'enfermetats greus, a vegades també en el procés de les addiccions també es pot veure. Això, a veure, com t'ho diria ara, això és un 50 o 60% dels casos.
Sí.
No necessàriament tothom. En un moment donat pots treballar una constel·lació familiar i veure que algú és com una espècie de destí o sort personal que no té res a veure en dinàmiques de la família.
Molt bé.
O sigui, esta teràpia no anul·la que es puguen fer altres teràpies o altres tractaments. El que sí que fa, que si evidentment tu estàs en algun tipus de tractament o de teràpia i a més fas una constel·lació familiar, tu recibixes sobretot tota la bona força i el bon amor que hi ha a totes les famílies, perquè el descobriment més gran de Hellinger és este, que inclús a les famílies que poden hi haure aparentment conflictes i conflictes greus, quan trobes la font de l'amor, tot s'apacigua i tot se sana, dins de l'ànima de la família i dins de l'ànima de les persones. Este és el descobriment més gran. Però es pot treballar combinat en altres teràpies o en medicaments, o en altre tipus de sistemes, no necessàriament anul·la tot el que més.
Rosa Maria, l'amor mou muntanyes.
Sí.
Sense haver de recórrer a cap teràpia, suposo, no? Al final, sí, tots estem fent d'amor i és el que hem de, és el que hem de mirar per damunt d'altres coses i altres temes que ens fan la vida més difícil.
De fet, això és el que ell va descobrir en el sistema que ell va anomenar los órdenes de l'amor, que eren òrdens d'amor, però en un sentit equivocat, en un sentit que algú d'ara, d'esta generació, volia resoldre algo del passat, és com si anés a contracorrent, com si volgués nedar riu amunt en vez de deixar-se portar pel riu de la vida, per resoldre un cas que havia passat en el passat. I, evidentment, això només pot portar la desgràcia en aquella persona, perquè el que va passar en el passat, encara que sigui molt greu, no es pot ja restaurar. Mm-hmm. Sí que es pot tindre la comprensió i l'amor de lo que va passar, però no si allí va hi haure un accident, o si va hi haure un assassinat, o si algú va perdre una herència, o si va hi haure un abort, això no es pot restaurar. Se pot comprendre i estimar, però no restaurar-se. Però sí que el que fa el treball de constel·lacions és que aquestes càrregues de les que moltes vegades la persona és inconscient, perquè entra a una identificació, és un procés inconscient, la mateixa persona no se'n dona compte, i moltes vegades les persones de la família tampoc se'n donen compte, el que sí que fa el treball de constel·lacions és lliberar-lo d'esta càrrega i només deixar el que perteneix a la persona en qüestió.
Sempre
no perteneix a algú de la família.
Sempre és efectiu aquest treball?
Jo el que he de estar, sí.
Val.
Sí. El que sí que no et puc dir és en el temps.
En el temps.
Hi ha constel·lacions que van més espai, la persona comença a notar els beneficis, a la millor al cap de 2-3 mesos, tarda més, depèn del sistema, o depèn de la petició, o depèn de la dinàmica o problema que hi havia allí. Hi ha persones que és immediat. Hi ha persones que és immediat, per exemple, pues ara en l'últim que van fer de constel·lacions, una persona que sempre tenia uns determinats dolors a la cama i que no els havia pogut alliberar en cap altra teràpia i en cap medicament, i de fet anava a una persona, un terapeuta, que li deia això és com un dolor emocional,
sí.
I de fet, quan se va acabar la constel·lació, que el que allà es va veure és que hi havia un procés de dol pendent de quan ella era petita, aquest dolor havia desaparegut. O sigui, aquestes coses se donen, però jo tampoc no vull assegurar que al 100% se donen.
No,
a vegades sí, a vegades no. Però sí que, tal com diu Hellinger, sí que he pogut comprovar en tot el treball que he fet i també en tots els cursos, els seminaris que he assistit, que un 50 o 60% de moltes dolències i moltes coses que ens passen, pues tenen que veure en això. En aquesta herència que d'alguna forma nosaltres ja recibim al moment d'entrar a la vida. En més sort o en menys sort. En
sí.
Més positiu o no tan positiu.
Acostumen a ser, m'has dit, pues morts a la família, avortaments...
Sí.
Aquestes càrregues de les que parlem, sí, que arrosseguem, que arrastrem.
Les situacions
econòmiques.
Si vols, t'enumbraré una mica les situacions específiques en les que és bo fer un treball de constel·lacions familiars.
Molt bé.
Les situacions específiques seria morts que han estat oblidades, dols pendents en persones que estiguen ausents, oblidades o desaparegudes, en adopcions o en cas de pares desconeguts, en casos d'emigració, en casos de separació, divorci, parelles anteriors o famílies reconstituïdes, o sigui, assumptes de parella,
sí.
En casos d'abusos sexuals, també en casos d'avorts, d'homosexualitat, en casos també de guerres i assassinats, o sigui, persones que han participat o que han estat en guerres civils o en revolucions o en camps d'extermini, en addiccions i en enfermetats.
Estàs parlant de tothom, pràcticament.
Pràcticament, sí.
Sí, no? Sí. Perquè nosaltres venim d'una guerra civil molt cruenta, que a la que, bueno, alguns eren petits, vaja, quan va succeir. També molta gent ha passat gana. Han tingut problemes econòmics, segurament algun avortament, abusos sexuals sempre n'hi ha hagut.
Sí.
Vull dir, gairebé tothom té alguna cosa que en la seva família, que segurament està amagada i que segons les constel·lacions...
El que fa el treball en concret de constel·lacions familiars és, a partir de la petició d'un client que ve i diu, jo tinc aquest determinat problema o conflicte o situació, és mirar si es dona algun d'estos fets i mirar si hi ha un lligam o una connexió entre el que li passa actualment al client i si hi ha una connexió en això del passat. A vegades també hi ha casos en què no és això. O sigui, que tu pots veure que sí, hi ha hagut algun fet d'estos, però que a la millor al client en qüestió no li arriba. Per tant, han acabat, ja s'han de buscar unes altres vies.
Vale.
També et pots trobar, per exemple, en casos de germans, que tots ho han vist, això, no? Que dius, bueno, en aquesta família hi ha tres germans, com és que a un li va tot tan fantàstic?
Sí, que és veritat.
I a un altre li va tot tan malament. Mm-hmm. Doncs moltes vegades el motiu és este. Perquè algú ha agafat la rama, diguem-li, de salut o de riquesa o d'èxit o de prosperitat de la família per antecedents familiars i una altra persona no. Una altra persona segurament que té un lligam, però inconscient. Això sempre és inconscient, eh? A vegades pot ser inclús en alguna persona que és un detallada i que la persona ni siquiera el coneix, ni li han nombrat, ni sap la seva història.
Vale, vale.
Però se pot donar. Que quasi sempre que hi ha un motiu d'estos que jo t'he nombrat, quasi sempre va relacionat en que algú anteriorment a la família ja ho va patir. Moltes vegades.
Rosa Maria, com és una sessió... I quantes sessions calen, més o menys, per a poder sanar, per a poder llimpiar l'inconscient de tot allò que no és nostre, però que arrastrem per les raons X que siguin? Com és una sessió?
Això es fa o bé en una sessió individual, hi ha clients que prefereixen una sessió individual, aproximadament pot durar pues, una hora i mitja, aproximadament, depèn, però sí, una hora i mitja, sí, dues hores. I llavors se treballa en unes figures que representen cada persona de la família. I a través d'aquests representants, allí es percebeix on estan els camps de força o de debilitat o de salut que hi ha dins d'aquella família en les persones que la representen. El que per a mi és també molt interessant és poder assistir a un taller de constel·lacions familiars.
Uh-huh.
Allí, inclús les persones que no creuen massa en aquest tipus de metodologia, allí se veu clarament com els representants, qualsevol persona que vulgui assistir al taller, és agafada per uns moviments espontanis i per uns sentiments espontanis que no són els propis de la persona, només en el moment en què se li demana que represente o que ajude en algú d'aquella família o del sistema del client que fa la petició. I a partir d'aquí, allí és una mica com si es fiqués en escena els fets que van desencadenar algo que té lloc ara, en l'actualitat, però que ven d'aquell passat. I és sanar este fil d'unió per a que realment surti l'amor i la sanació i la llum que es necessita moltes vegades en una família i que s'ha quedat, en certa manera, pues, com estancat o bloquejat en un punt del passat, perquè va ser molt dramàtic o perquè va ser molt dur i no es va poder fer d'alguna forma la liberació emocional que calia en aquell moment.
Rosa Maria, tu fas aquest tipus de tallers, també fas sessions individuals, suposo, al centre sí. Ananda de Tortosa, sí. De Ferreries?
Sí.
Val. Ho dic, per si hi ha alguna persona interessada, que ha provat moltes coses amb algun problema que té i que poden trobar-te allí.
Molt bé.
Doncs, Rosa, no sé si te cal explicar alguna cosa més sobre les constel·lacions. Sabem per què es fan i com es fan un poquet, ens has pogut explicar la representació, no?, d'un paper. En una sessió individual, el terapeuta fa de conductor a la persona. Suposo que la persona no li cal ni estar en... Suposo que ha d'estar relaxada, li surten sola les coses, no? No cal cap tipus de relaxació profunda ni res.
No.
Simplement no. Van sortint.
Van sortint.
Val. I sempre surten, Rosa?
Sí.
Sí?
Sí.
Bueno, doncs...
Potser hi haurà algun cas, no dic que en algun cas no... sistemes infal·libles no hi ha, però jo et puc dir que fins al moment i fins ara un és de més facilitat, uns altres de més dificultat. Jo comparo moltes vegades la constel·lació familiar com un parc, no? Que dius, bueno, n'hi ha de totes formes, no?
Sí.
Un és més lent, l'altre és més ràpid, però al final, encara que hi ha uns moments que dius, bueno, és el moment aquell, no?, que la mare pues, pateix una mica perquè ja està que allò no... la criatura no veu la llum, la constel·lació, de fet, un taller de constel·lacions és així. Al final és com tot el sistema surt ja tranquil·litzat, harmonitzat i sanat per lo que allí s'ha vist, s'ha treballat i sobretot el que recibís la persona. Com una herència ja positiva de tot el que es va viure prèviament.
Doncs Rosa, moltes gràcies.
Pues gràcies a tu.
I bona tarda.
I fins una altra.
Fins una altra. Si algú dels nostres oients està interessat en les constel·lacions familiars, pot posar-se en contacte amb Rosa Maria Adell. El seu telèfon és el 636 083 785. 636 083 785. A Tortosa, al centre Ananda, teniu l'oportunitat de conèixer les constel·lacions familiars el dia 6 de novembre, si us interessa.
I sat within the barley green, I set me with my true love. My sad heart strove the two between, the old love and the new love. The old for her, the new that made me think of soft the wind blew down the glade and shook the golden barley.
'Twas hard the woeful words to frame, to break the ties that bound us, and harder still to share the pain of foreign chains around us. And so I said, the mountain glen I'll meet at morning early, and I'll join the bold united men while soft winds shook the barley. 'Twas sad I kissed away her tears, my fond arm round her flinging, when a form and shuffle stung our ears from out the wild woods ringing. A bullet pierced my true love's side in life's young spring so early, and on my breast in blood she died, with soft winds shook the barley. But blood for blood, without remorse, I've tamatooed her tallow. I've lain my true love's clay like corpse, where I'll fall soon must follow. Around her grave I've wandered drear, in night and morning early, with breaking heart when near I hear the wind that shakes the barley.
La rendició de l'ego. Aquesta entitat que anomenem ego, que en altres contextos podem identificar, encara que amb matisos com a personalitat, caràcter o jo, en minúscula, en la tradició se l'identifica com el rei impostor que usurpa el regne que no li correspon. En realitat, aquest rei fals és un administrant de béns immobles del regne, un cap de personal que controla els vincles socials als que està adscrit, un economista que porta rigorosament un llistat de deutors, un venedor de grans idees, un perfeccionista de l'etiqueta social, un gourmet de la bona vida, un rebel enfrontat permanentment al sistema i fins a abastar una infinitat de funcions perquè l'ego vol portar el control de tot el que ocorre en el regne, encara que aquesta tasca mastodòntica sigui en realitat impossible. Una manera que té l'ego de justificar la seva posició de domini és crear enemics externs, també interns, temibles i omnipotents, que donin la il·lusió que és necessari estar en peu de guerra amb una economia de mitjans excessiva. Cal lluitar contra la manca, la solitud, la pobresa. Cal lluitar contra la manca, la solitud, la pobresa, la inseguretat, el fracàs, la malaltia, la mediocritat i la bogeria, de tal manera que la guerra no acaba mai. I clar, aquí estan els suports adequats, que són la teva parella, el teu cap, els teus sogres, el teu veí, el polític de torn, l'equip contrari, l'estranger, el que està en una secta. Tots encenen l'animadversió, un foc de ressentiment intern que no acaba mai. Tots són detestables o ignorants o ineptes o grollers o no som ningú. L'estratègia de guerra permanent de l'ego en contra de tot el que li amenaça, que és molt, genera un nivell d'estrès que mina silenciosament la nostra salut, tant física com a mental. Però clar, estem en guerra i s'accepten baixes en el propi exèrcit com a mal menor de tot el que ens podria passar. Una altra estratègia que té l'ego per romandre en el poder és la d'empetitir a l'altre per així fer-se més gran i poderós. Si l'altre és el dolent, queda clar que jo sóc el bo. I si és indecent, jo mostraré, com qui no vol la cosa, la meva cara de persona decent, sense tatxa alguna. Fàcilment, l'ego reparteix les cartes trucades i molts són els que fan els personatges de corruptes, mentiders, perversos, lletjos, idiotes, ineptes, pobretons, infidels, mentre nosaltres tenim sota les mànigues les cartes marcades. Sembla que l'ego està posseït per un complex omnipotent en el que no acostuma a reconèixer els límits reals, on explica la història a la seva manera, fruit de mentir-se a ell mateix i evitar la certesa de la seva pròpia mort. L'ego s'inventa a si mateix, es culpa quan les coses no van bé o bé acusa els altres per rentar aquesta mateixa culpa. Acostuma a explicar una mica més o una mica menys del que va passar i porta escrupolosament dues cares de la mateixa manera que es tenen dues vaixelles, una per als dies de festa impecable i una altra més ruïnosa per al dia a dia. Amb l'estratègia de la victimització, aprofita per descarregar en uns altres la pròpia responsabilitat i per cridar l'atenció, encara que sigui a través de la queixa. El que l'ego no encerta a donar-se és que el ball de màscares no produeix cap moviment de plena satisfacció. Estar tan pendent que els altres et considerin important no produeix una veritable transformació. Que els altres pensin que ets una bella persona no et converteix automàticament en aquesta bella persona, tret que hi hagi un treball interior pel mig. En realitat, l'ego és una cuirassa i arma, com la imatge que tenim dels contendents de l'edat mitjana. Està ple de mecanismes de defensa i d'estratègies de dominació i que, curiós, amb tanta defensa i atac, la mateixa vida passa desapercebuda. El gran do de la creació no és assaborit en tota la seva esplendor. Sabem posar etiquetes a tot el que veiem perquè ens dona seguretat, però l'etiqueta riu no és realment el riu. Tenim idees del que és un arbre i un bosc, però desconeixem la seva essència. Tenim la foto del planeta a la nostra habitació, però no hem creuat la porta de la sacralitat que ens connecta amb la vida. En realitat, no sabem què hi ha darrere de l'etiqueta jefe, immigrant o veí. La rendició de l'ego no pot sobrevenir, tret que vegem l'esterilitat del joc d'imatges a la que estem acostumats. No hi haurà transcendència, tret que qüestionem un bon sac de costums, creences i supersticions inoculades des de ben petits sobre com són les coses, la moral que cal seguir, el que considerem realment important. No ens queda una altra que posar-nos cap a baix, símbol del que vol veure les coses del revés, és a dir, produir un canvi de perspectiva, millor dit, de perspectives, perquè la possibilitat de contemplar la globalitat des de molts racons, sense perdre el detall present, ens dona llibertat de la bona, no la llibertat que proclama l'ego, que no és més que una altra etiqueta de la pròpia grandiloqüència. Marxem. Us esperem en una altra edició del nostre programa Entre el cel i la terra. Us esperem aquí, al mig del cel i de la terra. Entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre eines que tenim a l'abast que ens poden ajudar a tenir pau a la ment per poder passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Entre el cel i la terra, tots els dilluns en directe al 107.3 de l'FM i a la web www.amellamar.cat/lacalaRTV i en diferit a les 10 de la nit, tots els dimarts i els diumenges.